Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 8 grados centígrados.
Buenas tardes, de la ventana en Radio Alcoy. Vamos con la información de este viernes 10 de febrero. El gobierno municipal descarta rechazar la zona de pagos como ubicación de un parque empresarial. Ante el informe de Consellería de Obras Públicas que considera inviable el proyecto, el alcalde Antonio Francés ha asegurado hoy que va a demostrar que técnicamente sí es posible.
Ya sabían que esa zona requería de una actuación muy singular que no provoque un problema paisajístico a la zona. El que, davant del informe, que realment la conselleria, el que anem a continuar és explicant, justificant i argumentant la viabilitat de la ubicació de zona industrial a la zona de pagos, perquè és, com dic, fonamental per al futur industrial de la nostra ciutat, i anem a fer tot el possible per a que tècnicament siguin capaços de demostrar aquesta viabilitat, de la qual estem convençuts, i que per tant no anem a renunciar a aquesta ubicació com a sòl industrial.
Y hoy hemos escuchado al sindicato Comisiones Obreras desaprobar la gestión de Roser Falip al frente de la gerencia del área de salud en su primer año en el cargo. El sindicato la acusa de toma de decisiones no consultadas y también de falta de información en algunas de sus acciones. La portavoz de Comisiones Obreras en el área sanitaria, Guadalupe Pavón, atribuye a luchas políticas internas la gestión de Falip, que dice ha dejado de lado otros problemas sanitarios relevantes.
Mentre siguen carrers polítics, estem bé, nosaltres com a professionals som fabulosos, no dubtarem, però jo crec que la consellera en aquell moment tenia que haver sigut més, molta precaució a l'hora de fer aquests nomenaments. Si tenia que haver deixat a la gent que n'hi havia, el temps ja n'hi haguera anat posant ella, i no el que tenim. No tenim direcció de primària, ella ho ha absorbit tot, no comunica res, no sabem en què està treballant-se, no sabem en què estan utilitzant-se els diners. Vull dir, és una situació que per a nosaltres no té sentit.
El sindicato reclama la convocatoria del Consejo del Área de Salud, que no se reúne desde el pasado verano. Y Cocentaina, almacén en España de ropa militar para la yihad. Así lo determina el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que sitúa el municipio como el principal lugar donde se almacenaba el material militar que la célula yihadista desarticulada hace un año en la comarca enviaba a los combatientes de las organizaciones terroristas Estado Islámico, Jabhat al-Nusra en Siria e Irak.
En las naves de las empresas de Termanini y de Chicar, Tigre Negro y Oro Afretex, la policía se incautó de miles de uniformes militares prensados y embalados para su envío, señala el auto. En el puerto de Valencia fueron hallados 20.000 uniformes dentro de un contenedor perteneciente a Chicar. Oro Afretex, ubicada en el polígono de La Yaona, se encargaba de importar el material y prepararlo para su envío a las zonas de conflicto. La empresa declaraba que enviaba ropa usada. Esta empresa ingresó en efectivo cerca de 10 millones de euros en apenas 3 años, una cantidad que, según el juez, destinaba a comprar los uniformes militares para los terroristas.
Y seguimos ahora con la diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que ayer visitaba Alcoy para ofrecer una charla sobre el Tratado Comercial de la Unión Europea con Canadá y también analizar sus consecuencias. Con ella habló Marta Gisbert y esta es la entrevista.
Marina Albiol, eurodiputada de Esquerra Unida, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bé, has visitat el COI per oferir una xerrada sobre el CETA, el Tractat Comercial de la Unió Europea amb el Canadà. Què és això del CETA i quines són les seues principals mesures?
Bé, el CETA és un acord que ha negociat la Unió Europea amb Canadà i és un acord que, malgrat que ens l'estan venent com si fos un acord comercial, en realitat va molt més enllà. En realitat estem parlant d'un acord que va a influir, va tindre influència sobre tots els àmbits de la nostra vida. És un acord en el que van a canviar les nostres normes, les nostres regulacions i fins i tot les nostres lleis. Va afectar el sector ramader, als llauradors, va afectar als serveis públics, als drets laborals, al medi ambient, és a dir, a multitud de, de sectors i per tant és un acord en el que nosaltres el que entenem és, nosaltres diem que és una mena de constitució transatlàntica, no? Perquè insistís que no és una qüestió sols per a importar i exportar determinats productes, no? Sinó que va molt més enllà.
Quines serien les conseqüències principals pels sectors productius de la comarca que ens quedem més a prop?
Bé, jo crec que el que primer que n'hi ha que tindre en compte és que això serà un cop molt, molt fort per a les petites i mitjanes empreses, perquè no van a poder competir amb les grans multinacionals. Hem de pensar que aquest és un tractat fet i pensat i elaborat tot des del principi fins al final per a les grans empreses, per a les multinacionals. El problema és que quan parlem d'obrir fronteres, d'obrir mercat, d'augmentar la competència, en realitat qui guanya sempre en aquesta pugna de la competència és qui pot oferir preus més baixos i evidentment és a costa de pitjors salaris i de condicions laborals, de pitjors condicions laborals, i sempre són, evidentment, les grans multinacionals. Les petites i mitjanes empreses no poden competir en aquest sentit, no? Per tant, en un primer lloc, les petites i mitjanes empreses. En segon lloc, tot el sector agrari i ramader, perquè estem parlant exactament del mateix, no? D'obrir absolutament a la importació dels productes de Canadà. I n'hi ha que pensar que el model agrari i ramader de Canadà és igual que el dels Estats Units. Estem parlant de grans extensions, de granges enormes, no són petites explotacions familiars com les que podem tindre així. Són multinacionals de l'alimentació que controlen tot el procés des de que es planta la llavora fins que arriba el producte al supermercat, no? I per tant tampoc van a poder competir amb aquestes multinacionals de l'agroindústria nord-americana. Després crec que n'hi ha que tindre també en compte com afectarà això als nostres drets laborals, no? Perquè estem parlant d'una regulació a la baixa. Estem parlant també de que afectarà al medi ambient. El fracking, per exemple, és una pràctica molt comuna en Canadà, o la majoria d'empreses transnacionals de mineria estan instal·lades en Canadà, practiquen mineria a cel obert, que es diu que és de la més contaminant. És a dir, que afectarà, com dic, a molts sectors i als nostres drets i als serveis públics, evidentment.
Es preparen mobilitzacions, no?, per al proper 15 de febrer front al Parlament Europeu d'Estrasburg en contra precisament d'aquesta signatura del tractat comercial amb el Canadà.
Sí. Es votarà en el Parlament Europeu el dia 15 de febrer. Malauradament, la previsió ens diu que s'aprovarà en el Parlament Europeu perquè el tractat, n'hi ha que dir que compta amb el recolzament del Partit Popular Europeu, dels liberals i també dels socialistes, dels socialdemòcrates europeus, que estan majoritàriament recolzant el CETA, també el TTIP amb Estats Units o el TISA, el Tractat sobre Serveis. És a dir, que sembla que s'aprovarà gràcies al vot també dels eurodiputats del Partit Socialista de l'Estat Espanyol. I com aquest dia es votarà, n'hi ha prevista una sèrie de mobilitzacions que està organitzant la campanya europea contra els tractats comercials. Participarà també gent de persones del País Valencià i concretament també de la comarca de l'Alcoià, perquè nosaltres el que tenim molt clar és que n'hi ha que fer front a aquest tractat des del carrer, des de les mobilitzacions, des de l'organització, des de tot allò que estan manejant les organitzacions ecologistes, organitzacions com ATAC, que està fent una molt bona tasca, organitzacions polítiques, socials, sindicals, d'esquerres, que des del principi estan fent una tasca contra els tractats comercials perquè entenen que si són aprovats seran com un huracà que s'endurà per davant bona part dels nostres drets socials, culturals, econòmics, i per tant, bueno, insistir en i fer aquesta crida a la mobilització. Evidentment tot el món no pot vindre a Estrasburg a mobilitzar-se, però podem mobilitzar-se també d'altres maneres. Podem apuntar-se a la campanya, a la plataforma de l'Alcoià contra el TTIP, contra el CETA, podem participar de les campanyes que se fan per xarxes socials i podem, sobretot, el que podem fer és insistir a aquells que als representants públics que tenim als nostres municipis que també es posicionen en contra.
Molt bé, Marina. Si vols afegir alguna cosa...
Res més, moltes gràcies.
Gràcies per estar ací.
La columna.
Y vamos ahora con la opinión del día. La firma la escritora alcoyana Isabel Clara Simó.
M'ha caigut a les mans un breu assaig de Sami Naïr. Es titula Refugiats. I ha ben sabut, amb la seva intel·ligència habitual, copsar tots els prejudicis que els refugiats desperten a casa nostra. N'ha fet un decàleg que diu: primer, abans hauríem de resoldre els nostres problemes, que no els dels altres. Segon, ja en tenim molts d'asilats. Tercer, aquesta gent només vol viure amb ajuts i subvencions i no volen fotre un brot. Quart, perquè no els acullen els seus germans dels països àrabs. Cinquè, els qui defenseu tant la bondat d'acollir-los perquè no els foteu a casa vostra. Sisè, primer ens hem de preocupar pels nostres aturats. Setè, venen a imposar els seus costums i ells no estan disposats a adoptar els nostres. Vuitè, no són refugiats, sinó immigrants que venen als països rics. Novè, ni s'integren ni s'adapten. Desè, fent com els britànics, aquest no és el nostre problema. Val a dir que Sami Nair contesta cada un d'aquells 10 prejudicis d'una manera contundent, sense rèplica possible. Jo mateixa, i crec que tots vosaltres, hem sentit aquestes estupideses en moltes ocasions. El mal és que els prejudicis estan creixent en tots els llocs. Sentir, per exemple, l'home més poderós de la Terra parlant d'expulsions, de murs i de legalitzar la tortura posa els cabells de punta. La veritat és que de mica en mica augmenta el sentiment egoista: jo tinc més que els altres, que es foten. I el sentiment de la por: no em voldran matar o robar, eixos moros? Oblidant que nosaltres tenim màfies, corrupció i delinqüents per donar i vendre. Torna a recórrer a Bertolt Brecht quan diu: quan arriba el moment de desfilar, molts no saben que l'enemic és el que camina al davant, que la veu que els mana és la veu de l'enemic i que els que parlen de l'enemic són ells mateixos, l'enemic. Alerta, que l'enemic no siga el que ordene els nostres passos. Siguem lliures. Paraula d'Alcoyana.
A continuación llega el deporte, les dejamos con Sheila García. Información deportiva en este tiempo de la ventana. Les habla Sheila García. Los jugadores del Alcoyano se han ejercitado hoy en Ibi y mañana lo volverán a hacer a las 10 en el Collao y después viajarán hacia Girona, donde era anoche antes de disputar el encuentro del domingo a las 12 ante el Llagostera, un rival que a pesar de que va por la parte baja de la tabla y de que es uno de los equipos que más goles ha encajado en lo que va de temporada, hace dos jornadas logró ganarle al Hércules y como local tan solo ha encajado una derrota en toda la temporada, que fue ante el Barça B, mientras que los datos del Alcoyano como visitante de esta campaña son de 3 victorias, 3 derrotas y 6 empates. Los últimos resultados de ambos equipos son de 1 victoria y 1 derrota del Llagostera y 2 empates consecutivos del Alcoyano. El defensa del Llagostera, Masó, se perderá el partido por sanción, mientras que por parte de los blanquiazules no hay ningún sancionado, pero Mario Arques continúa lesionado, continúa en la enfermería por el esguince leve que sufre en el ligamento lateral interno de la rodilla y que le ha apartado de los terrenos de juego desde hace ya varias semanas. El resto de jugadores están disponibles para el míster. 17 serán los futbolistas que viajarán mañana, ya que el canterano Joan Francés no irá con ellos. El Llagostera se ha reforzado en el mercado de invierno con la llegada de 3 jugadores, ya que no ha realizado una buena primera vuelta, a pesar de que es un recién descendido de segunda de la categoría de plata. Antes del partido, el míster del Alcoyano, Toni Seligrat, ha pasado por sala de prensa y lo ha hecho dando un dato muy significativo del Llagostera.
Molt significativa para que la nostra gent sàpiga el grau de dificultat que anem a tindre allà. És que el Llagostera, si veus la classificació, ha perdut 10 partits, però dels 10, 9 com a visitant. I sol és un en casa, que ha sigut contra el Barça B. És un equip en casa i és un equip fora. I en sa casa és fortíssim, com quasi tots, però ells especialment. Tenen una diferència molt més marcada. Te dic 10 derrotes, sol una en casa contra el Barça.
El técnico valenciano, además, ha contado cuál es el objetivo de cada semana. Y, obviamente, es ganar.
Tots anem a Llagostera, el següent, que serà complicadíssim fora de casa, que serà Elda. Complicadíssim, tots, dic el següent, tots anem a anar a guanyar tots els partits i la nostra intenció és ser primers. Lo fotut és que hi ha uns quants equips que tenen la mateixa intenció que nosaltres i que són igual o millors que nosaltres i tots tenen més pressupost que nosaltres, els que volem ser primers, però nosaltres anem en tot, a intentar-ho. no sol playoff, primers.
Jorge Hernández también ha pasado por sala de prensa antes del partido y lo ha hecho contando el objetivo de esta semana.
Hacer un buen partido, como llevamos haciendo fuera de casa buenos partidos. Además es un rival fuerte y más en casa. Tenemos que intentar hacer bueno el punto del otro día.
La plantilla blanca y azul está teniendo muy buenas sensaciones en los partidos.
Sí, yo creo que tenemos que seguir la misma línea que llevamos hasta ahora, como el último día con el Barça, y yo creo que va a llegar la victoria.
Estas han sido algunas de las declaraciones, pero las pueden escuchar todas en el programa de hoy, viernes 10 de febrero de Ser Deportivos, en nuestra página web en www.radioalcoy.com. Y nos marchamos hasta el hockey y el patín Alcoy-Diem. Se ha ejercitado hoy con una sesión encarada al encuentro de mañana ante el colista, el Manlleu. A pesar de su posición, la del Manlleu, la última en la tabla, hay muy poca diferencia de puntos entre los equipos que ocupan la parte media-baja de la tabla. Tras un parón en la Hockey Liga, el hockey vuelve mañana al Alcoy. Será a las 8:15 en el pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta. El patín Alcoy-Diem comienza ya a dar muy buenas sensaciones en sus partidos, ya que se ve a un equipo cada vez más sólido y más compacto. Y hoy en Ser Deportivos hemos recuperado algunas declaraciones de Sergi Punset en la entrevista que le hicimos este martes en Ser Deportivo, en el que precisamente habló sobre cómo está avanzando el equipo que dirige.
Y bueno, nosotros trabajamos cada semana para conseguir eso, trabajamos cada semana para que el equipo sea más sólido, para que el equipo sea más constante en el juego, que haga más tiempo cosas bien y menos tiempo cosas mal.
Hasta aquí la información deportiva de hoy. El domingo desde las 12:45 en directo y Llagostera Alcoyano en el 1485 de la onda media o a través de nuestra página web en www.radioalcoy.com. Que pasen buena tarde y, por supuesto, muy buen fin de semana.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2016-2017. Llega de nuevo la ópera al Teatre Calderón con una nueva y espectacular producción de Tosca, de Giacomo Puccini. Viernes 24 de febrero a las 20 horas, con solistas de reconocido prestigio internacional, el coro y la Orquesta Filarmónica de Pleven. Más de 100 artistas y técnicos pondrán en escena una de las óperas más bellas y sobrecogedoras del repertorio, Tosca. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en el Centre Cultural, en el Teatre Calderón y en Instant Ticket. Muy cerca de ti, una temporada musical alucinante y repleta de estrellas. Y si eres socio, ya sabes que pagas menos. Radio Alcoy con la música.
Organitzat per l'Associació de Sant Jordi i Ràdio Alcoi, 29a edició de Alcoi Fester. Primer premi, 1.500 euros de Nirvel, cosmètica capilar. Segon premi, 1.000 euros de Tutete, mudances i transport, guardamobles i trasters. Tercer premi, castell de festes de plata, reputxada mà de joieria Lluís Jesús. I tots els diumenges, dos preguntes dotades amb 60 euros a l'encertant de Per Alcoi i per Sant Jordi. Preguntes especials redactades per l'Associació de Sant Jordi. I cada setmana, Trabucazo Musical Cardona de 40 euros. Sorteig de 40 euros de Ràdio Alcoi a la fidelitat del concursant i també un regalet de joieria Lluís Jesús. Alcoi Fester 2017. Arreplega les bases i concursa. Comencem el diumenge 5 de març.
Experiencia Running. Ahora es más fácil estar en forma con el diario Información. Consigue con Información una completa guía para la gente que quiere correr. 15 entregas de la nueva revista Running con ideas para ponerse a punto, motivarse y perfeccionarse. Domingo 12 de febrero, primera entrega gratis. Y cada domingo una nueva revista por solo 50 céntimos al comprar Información.
Del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero en la institución ferial alicantina Caravaning 2017. Caravanas, autocaravanas, mobile homes y artículos de camping. Venga a vernos a IFA y celebre con nosotros las promociones especiales por nuestro 25 aniversario. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero, Caravaning 2017. Dos fines de semana.
Sweep the streets I used to...
Este domingo a las 12 el Alcoyano se enfrenta en Palamós al Llagostera. Sigue el partido en directo aquí en Radio Alcoy en el 1485 de la onda media o a través de internet en nuestra página web www.radioalcoy.com. Este domingo desde las 12 menos cuarto en directo, Llagostera Alcoyano.
Radio Alcoy, onda media.